La finestra indiscreta.
La finestra indiscreta.
I'm in.
No, no, jo no diré res. Tu t'ho escoltes i a veure què en penses. Igual. Som a la segona part de La finestra indiscreta. Hem flipat una mica i després de fer aquest recorregut per tres pel·lícules, una mica show i una mica sardana, anem a Buenos Aires. Deixem obert també que vulgueu participar en el programa 932017474, finestra@catradio.cat o catfinestra, espai missatge al 7033. Joan Biosca, hola, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Cada dia ja és més a prop la cita amb el món del cinema més important d'aquí de l'Argentina, el Festival de Mar del Plata. Ja va camí de la seva 23a edició, una cita consagrada, i per aquest any s'ha desvetllat una de les més grans incògnites, una de les seves grans sorpreses. L'actor nord-americà Tommy Lee Jones vindrà fins aquí, fins a l'Argentina, per ser present en aquest festival que l'any passat va guanyar el director català Cesc Gay. Com a mostra d'agraïment cap a Tommy Lee Jones per haver acceptat la invitació dels organitzadors, el Festival de Mar del Plata té previst projectar una funció especial de Los Tres Entierros de Melquíades Estrada, film amb el que va debutar el 2005 com a director i pel·lícula també amb la que va ser guardonat a Cannes com a millor actor. Del 6 al 16 de novembre, doncs, uns dies abans de la final de tennis de la Copa Davis Argentina-Espanya, també a Mar del Plata, i es celebrarà el Festival de Cinema d'aquesta ciutat argentina, una de les grans cites, com dèiem, pel que fa al cinema d'aquí de l'Argentina. Altres qüestions. Parlem ara d'una estrena. Es tracta de Los Paranoicos, una pel·lícula argentina, una comèdia romàntica que explica la història d'un guionista fracassat que s'ha de guanyar la vida animant festes, disfressant-se. Les coses canvien quan es retroba amb un amic que treballa en el món de la televisió.
Cuando vi Los Paranoicos me reí mucho con Gauna. Nunca pensé que iba a estar con el verdadero.
¿Cómo?
Debe ser raro ser el personaje de una serie, ¿no?
Me llamo Manuel.
Gauna.
Se está yendo muy bien en España.
Los Paranoicos.
Los Paranoicos en España es un éxito y ahora quieren hacer la película.
Ah, qué bien.
No sé, te había llamado.
¿Vos viste la serie?
No.
Sí, Luciano Gauna es amigo mío. Luciano Gauna de Los Paranoicos está inspirado en él. Luciano es muy, muy cursi, muy, muy meloso.
¿Y cómo se lo ha tomado?
¿Qué hace, Gauna?
No te molesta, ¿no?
¿Sabes el tipo que me va a producir Los Paranoicos acá en Argentina? Está interesado en recibir proyectos. Yo creo que la película podría interesarle.
Vos no la leíste, ¿no?
Debe ser por la diferencia de horario, ¿no?
¿Vos tenés algo para darle?
No.
Porque siempre siento como que me quieres decir una cosa y no me la termino
de
decir.
¿Y vos de dónde sos?
¿Cómo estoy?
Claro, ¿de dónde sos? Digo, ¿dónde saliste?
Doncs això és tot pel que fa a l'actualitat cinematogràfica d'aquí, de l'Argentina i de Sud-amèrica. Més novetats la setmana que ve. Adéu-siau i bona nit.
Gràcies, Joan Biosca. Bona nit. Més novetats, nosaltres parlant dels 25 anys de la mort de José Pérez Ocaña. Una recuperació. No oblidar un personatge que, quan va morir, va sentenciar tota una època. En certa manera, com si Terence Moix hagués tornat a escriure el dia que va morir Marilyn. Ho podríem dir de la mateixa manera. Al día que va a morir Ocaña.
Y con tu cuerpo, y con el estiércol de tu cuerpo, y con el barro de tu cuerpo, haré vasijas de barro. Y por la mañana, al amanecer, después de algún amor que se haya ido de mi casa, llenaré mis vasijas de barro hasta el borde. Y después de haberme besado, y después de haberme bebido aquel vino, romperé las vacías sobre las paredes blancas de mi casa.
Abans d'anar a veure Jo sóc la meva dona, convé potser recuperar, recordar, descobrir o redescobrir a Ocaña, que va morir el 18 de setembre del 1983 i que 25 anys després és present a la Rosa del Vietnam, una galeria d'art del carrer Peu de la Creu 21 de Barcelona, on es fa l'exposició de Beata Ocaña amb dibuixos i verges de papier maixé, la Verge de l'Assumpció, la Divina Pastora i altres obres d'aquest gran artista desconcertant. A més de descobrir, hasta Los Ángeles merecen el suplicio, en vídeo, gairebé invisible fins ara. Un personatge que va inspirar la primera pel·lícula llarga de Ventura Pons, la millor pel·lícula de Ventura Pons encara, Ocaña, retrat intermitent. El 15 de novembre, processó pel barri xinès, fins al Magba. I Ocaña viu. Ugro Canya, ple de copla, de verges, de papier maixé i de plaça real. Tota una època de les Rambles, del barri xinès, de la Barcelona canalla més llesta i intel·ligent i, en fi, d'una història que es va acabar quan Barcelona va començar a morir d'avorriment.
A mi m'encanta salir así tras vestidor porque me encanta provocar. El primer show y el primer striptease, o llámale, porque no era striptease en realidad, lo hice yo. En la fiesta que hicieron los de la Asamblea de Trabajadores del Teatro de Cataluña. Que cuando me pusieron los periódicos hablaban de un miembro de la Asamblea. Yo no soy ningún miembro de la Asamblea tampoco. Pero el salir transvestido a la calle, así me mira más la gente y así yo me puedo meter más con la gente y puedo provocar. Todo el transvestismo este y todo el vestirme de mujer es una cosa que a mí me lleva desde pequeño, que como la sociedad me ha jodido tanto y una vez que yo me despierto, que me he quitado la venda de los ojos, como dicen las coplas, pues puedo decirle a la gente muchas cosas de que tengo en mi buche, como dice un amigo mío Camilo, no se me quedará en el buche.
El dia que va morir, Ocaña. I el dia que va néixer, West Side Story.
¿Qué dices? Con la excusa de María se han propuesto armar otra guerra mundial.
Tenemos que hacerlo.
¿Pero por qué? Solo bailaba.
Con un norteamericano. En realidad, un polaco.
Emigrante como tú.
Eres un encanto.
También Tony lo es.
Sí, y trabaja.
Como repartidor.
¿Y tú qué eres?
Soy ayudante.
Sí.
Amb música de pel·lícula dels 60 i amb música de pel·lícula que oferim en aquest curs d'història del cinema, amb música de West Side Story i sense trucada, sense ningú que escrigui, mort total, això és un cadàver. En fi, ara parlarem amb un de vosaltres que encara està pendent. On sou, en definitiva? 932017474, finestra@catradio.cat i catfinestra espai missatge al 7033. Sols i abandonats en la nit de Catalunya. L'Àngel diu: l'advocat del terror o com defensar l'indefensable. Membres de la finestra, oients del programa, he anat a veure el documental L'advocat del terror i reconec que m'ha interessat força aquesta pel·lícula. La història no té desperdici, a més t'ensenya molt bé tot el que va succeir en matèria de terrorisme, dictadors i altres als diferents països i religions. Sembla increïble que un home que estudi dret arribi a crear tantes llacunes en moltes accions de la seva vida. Algunes afirmacions seves al film donen molt que pensar, ja que ens deixa com una mica mitges, però el propi espectador tregui les conclusions. Però és al·lucinant que un home fos capaç de ser defensor de gent que ha estat mundialment repudiada per ser els propis compatriotes i no cessés en el seu empeny i la seva fermesa de defensar l'indefensable, encara que diuen les males llengües que tenia un seriós problema de megalomania. La recomano perquè se'n surt una mica del típic cinema que estem acostumats a veure i és un clar exemple de la frase: la realitat sempre supera la ficció. En aquest cas, mai millor dit. Que sorprenents algunes coses que relata. És molt recomanable. També la gent que apareix aporta molt a la història i la música dona un aire de misteri i temor envers aquest personatge anomenat Jacques Verger. Una salutació i aneu-la a veure. L'advocat del terror, una de les més interessants en cartell ara mateix. Clar, si la cartellera americana ens diu que la número 1 és High School Musical 3, i la setmana que ve ho serà aquí també, i Soul 5 la segona, i Max Payne la tercera, i el Chihuahua de Beverly Hills la quarta, sort que queda Pride and Glory amb Colin Farrell i Edward Norton com a cinquena, que ja veurem. El panorama és una mica trist i terrible, eh? En fi, Josep Maria, hola, bona nit i benvingut.
Bona nit, Àlex.
Hola, Josep Maria, escolta, benvingut i gràcies, perquè avui tothom és mort, eh? Tothom és desaparegut en combat. Som aquí intentant defensar el cinema i el teatre. I espero que algú ens escolti. Tu què diràs?
Sí, volia preguntar, aquesta de Los Girasoles Ciegos, què tal és com a pel·lícula?
Una tristor insuperable. La història és trista, la història és terrorífica, més aviat. Tot el que va passar en aquell món de repressió després de la Guerra Civil Espanyola. És, evidentment, una pel·lícula que té una actitud i una mentalitat que comparteixes i defenses. Però, sincerament, s'ha de fer sobre una època trista una pel·lícula tan trista, tristíssima com aquesta? en el sentit més desanimador i desencisador de la paraula. Yeah. És a dir, no és que la pel·lícula sigui trista perquè parla de coses tristes, és que li falta sang a les venes i li falta cinema per tot arreu. És una pel·lícula, al meu entendre, equivocada de la baix.
Aquell actor americà de Farley Granger ja deu ser mort, no?
No.
No, és viu encara.
Estàs parlant de l'actor de Senso i d'Extraños sí. en el tren? Si s'ha mort, jo no m'he enterat. Jo dubto molt que ho sigui, perquè l'última vegada que vaig consultar internet o alguna cosa per alguna raó, jo crec que era viu i no recordo pas haver vist que s'havia mort encara, eh? Ja. Ha de ser molt gran, eh? Ha de tenir els 80 anys, ben bé, eh?
Aquest actor més aviat devia anar de capa caiguda, no?
Home, era un actor guaperes, no massa bon actor. Bàsicament li quedaven molt bé els uniformes i tenia un posat una mica ambigu. Jo crec que era una persona molt... que s'aprofitava molt del seu sex appeal, del seu atractiu, i que no va saber envellir bé, eh?
Jo ho deia perquè de la soga Estranyos en un tren o senso la llamaven Trinidad...
Bueno, però aquestes decadències han passat amb molts actors. També van sortir Spaghetti Westerns persones com Henry Fonda. Ja, i això no vol dir que fossin actors en decadència,
no,
eh?
No, però la llamada Trinidad és bastant depriment, com a pel·lícula.
La veritat és que no el trobo massa a faltar. No era molt bon actor i té poca cosa a oferir avui dia. Això sí, va fer 4 o 5 pel·lícules admirables i això se li reconeixerà sempre més, eh?
Estranyos en un tren, la soga...
I això que dius, i Senso, i bàsicament, i prou, i s'ha acabat, eh?
Yeah.
En fi, no em voldria oblidar de cap ni una, no?, de les importants, però... Molta televisió, bueno, poca cosa més. Jo crec que sortia el Fabuloso Anderson, també, eh?
No ho recordo.
De veritat, eh? Jo crec que sí, però bé, tampoc és que fos una pel·lícula com per flipar mandonguilles, eh?
Bueno, i de... Això de les pel·lícules dels 60,
sí.
L'he votat la setmana passada, però se'n fa una mica curta, la llista...
Què vols dir amb això?
Que vaig votar 5, però potser hauria votat més.
Oh, ja m'ho imagino, però és que si hem dit a tothom que voti 5, clar, seria una mica injust.
No, pensa
que hi ha moltes més pel·lícules que les que hem citat avui. El que passa és que només hem mencionat aquelles que tenen més d'un vot i que, per tant, estan millor col·locades. Eh? Ja. Tot i que avui no hi ha massa reacció en aquest sentit, i la veritat és que el disc anirà directe... una persona que ens ha escrit perquè no hi ha ningú més que porti res. És que, de fet, avui no telefona pràcticament ningú, ni escriu ningú. O sigui, una sensació d'abandonament total i absolut, tot i que tenim la Victòria esperant en aquests moments, eh? Bueno, jo, per si de cas, recordo la gent que poden fer-ho al 932017474 o escriure a finestra@catradio.cat o al mòbil poden fer-lo servir trucant al 7033 escrivint Cat Finestra Espai i Missatge. Vés a saber. Josep Maria, alguna cosa més?
No, jo deixem per un altre dia.
Doncs vinga, jo t'estimo molt, una abraçada molt gran.
Igualment.
I bona nit, i a veure si ens proposes tu algun dia alguna cosa xula d'aquestes que fan participar la gent, eh?
A veure.
A reveure, company.
A reveure.
Bona nit. Benvinguda, Victòria.
Hola, bona nit.
Hola, Victòria, com estàs?
Molt bé, jo no estic desapareguda, eh?
No, ja ho veig. Ets mal, no, és que de veritat, avui és tremendo, això, eh? Vull dir, a vegades no donem a l'abast, i avui hi ha dies com avui que realment...
Bueno, avui és diumenge, no?
Demà no, treballa. Bueno, sempre és diumenge quan fem el programa.
Bé, dissabtes, no?
Bé, els dissabtes fem un programa més d'informació sí. I els diumenges més de participació. El diumenge passat no paràveu i avui, res, tothom està flipat.
Bueno, a mi em vas deixar penjada aquest mes d'agost, eh?
Per què?
Home, perquè no et vaig sentir.
Noia, és que què vols fer? A vegades també la gent hem de parar, si no ens faran parar per obligació, eh?
Tens raó. Bueno, escolta'm, jo et trucava per una cosa.
A veure.
Vaig anar a veure Camino.
Camino?
Sí, vaig sortir... Fatal, del cinema.
Home, fatal...
Home, sí, vull dir, la vaig trobar tan delirant...
Uh-huh.
I el que més em va afectar...
Però vols dir molesta o...?
Sí, bueno, espera't, jo t'explico.
A veure...
Jo no sabia que era un fet real. Està basada sobre un fet real.
Sí, és veritat.
Jo això no ho sabia.
Però inspirada en un fet
inspirada.
Real, eh? Perquè ni els personatges es diuen igual, ni la història és idèntica, tot i que s'assembla amb molts detalls, eh?
Amb quins detalls s'assembla la història? Perquè
doncs...
jo et faré una pregunta, que és el meu problema sobre la pel·lícula, no? Vull dir, la paraula Jesús,
uh-huh.
Que té un doble sentit, no l'explicaré quin és, perquè si no aleshores ja explico la pel·lícula,
uh-huh.
Vull dir, en el fet real, també... Uh-huh. També es dona en els dos casos? No sé si m'explico bé.
Doncs això no ho crec, eh? No ho sé.
Jo sé que
la història real és la història d'una nena, realment,
sí.
Que li va passar el mateix que a la protagonista, amb una actitud per part de l'Opus Dei i de la família a posteriori d'intentar beatificar-la I altres detalls potser se m'escapen, eh? Si són, quins són els exactes. Vull dir, bàsicament, ja, aquests són els trets similars i que permeten al director dir que s'inspira en ella, eh?
Ja, perquè jo la vaig trobar delirant.
Uh-huh.
Vull dir, fatal. Vull dir, tot el cinema, que estava ple, en una sala petita,
uh-huh,
això que dius tu que el cinema està en crisi, jo quan hi vaig sempre el trobo ple.
Doncs mira, devia ser sort, perquè realment la pel·lícula molt bé no, no ha anat, no?
No hi ha anat, no.
Jo realment em pensava que despertaria molta més polèmica donada les circumstàncies.
Però la trobo delirant, morbosa, aberrant.
Bueno,
vull dir, ojo, la pel·lícula em va agradar perquè estava ben feta. La Carme Elias fa una feina impressionant, no? Però, vull dir, el tema de l'Opus Dei, vull dir...
Home, el tema de l'Opus Dei és com per parlar-ne, de tota manera, eh?
Sí,
perquè,
sí,
bàsicament, és un tema que no es podia tocar, que ningú s'atrevia a entrar, més o menys, i, home, té el seu pes i la seva importància, i ha tingut una influència fins i tot política en aquest país, llavors, vull dir, com qualsevol altra cosa de la vida, hi ha dret, hi ha necessitat fins i tot que se'n parli, no?
No, si em sembla bé que se'n parli, a mi em va agradar saber on poden arribar aquestes persones, no?
Per això, mira, hi ha una carta del Daniel que no havia llegit encara, una mica llarga, però que donada les circumstàncies em permetràs que te la digui.
I tant.
A veure què en penses, diu que la va acabar de veure. Diu, crec que és una molt bona pel·lícula, potser una mica massa llarga, jo també estic d'acord, li sobren 30 minuts, absolutament d'acord. Vull dir que em farfega una mica al final, no?
Sí, sí, sobretot les operacions.
Diria que arriba un moment que sembla que ja està tot explicat i,
sí,
i se'n va...
I ja... reiterada.
Reitera, no? Diu, però malgrat tot, molt interessant el tema que planteja, ja que estic a les antípodes de les idees de l'Opus Dei i la religió en general. Ara bé, més que el tema de l'Opus Dei, crec que el que ens hem de plantejar és el tema del fanatisme religiós.
Exacte.
I les seves conseqüències portades fins a extrems que no sóc capaç d'entendre. La fe, diu, hauria de ser lliure, on cada persona per si mateixa i sense cap mena d'influència o pressió pogués expressar o creure el que realment senti. I podríem dir que això seria una fe positiva. I no aquesta mena de fe imposada que no et deixa pensar o raonar per tu mateix i t'imposa tot allò en el que has de creure. Els actors estan sensacionals i destaco per damunt de tot la Nerea Camacho, la nena protagonista, que fa que te l'estimis i pateixis amb ella durant tota la peli.
I
és clar, la Carme Elias, odiosa, cabrona i repel·lent mare que fa que l'odiïs a mort, senyal que fa molt bé el seu paper, encara que al final el seu protagonista experimenta una transformació. M'ha agradat també la història contraposada entre la vida, joventut, enamorament de la nena amb el patiment i la mort de la mateixa. Espero que com a mínim estiguin nominades als Goya la nena i la Carme Elias. I per últim dir que quan ha acabat la peli hi havia molt silenci, molts sorolls de mocadors, i només en sortir de la sala la gent ha començat a comentar la pel·lícula i el que més es sentia dir era com poden haver-hi persones com aquesta mare. Això és el que diu el Dani. I bé, jo t'ho he volgut contraposar una mica al teu comentari sobre Camí, no?
Completament d'acord.
Uh-huh.
Completament d'acord. Vull dir, jo tindria una paraula molt forta que vaig sentir quan sortíem de la sala. O sigui, vull dir, me la reservo, perquè li dirigiré a la mare i a la obra, no?
Uh-huh.
En a l'obra. En fi, només era aquest el meu comentari.
Doncs jo...
I donar-te les gràcies. I una pregunta, perquè abans ha trucat un xicot i m'he quedat penjada, perquè ha dit alguna cosa, no sé si era d'una obra de teatre o d'una pel·lícula. Què és això de Los Limoneros?
Los Limoneros és una pel·lícula, és que ha sigut tot just el moment que arribàvem al butlletí de notícies.
Sí.
I ens hem quedat amb el Carmen a la boca. És una de les pel·lícules sorpreses de la temporada.
Ah.
És una pel·lícula palestina, tot i que rodada en coproducció amb Israel, per exemple. És una pel·lícula també interessant perquè està situada tant l'acció a la frontera entre territori palestí i Israel, amb dones i personatges enfrontats de banda i banda i les seves relacions humanes, i una pel·lícula que dona una visió diferent i molt atrevida de les circumstàncies i de les relacions que hi ha en aquells països en aquells moments, no?
Yeah.
És una pel·lícula feta amb la política com a tema de rerefons, però sobretot amb la relació entre persones com a factor essencial. I és una pel·lícula fresca, diferent, ben interpretada, bé,
ja,
recomanable i diferent a totes.
Molt bé.
I és una recomanació que et fem, d'acord?
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Una abraçada, Victòria.
Adéu, adéu.
Moltíssimes gràcies, carinyo.
Adéu, adéu.
Bona nit. I més pel·lícules dels 60. Per un oient, Mercè, Doctor Zhivago, West Side Story, El Graduado, Zeta i My Fair Lady, tot i que també cita Un león en invierno, Un home per l'eternitat, Beckett, Els paraigües de Cherbourg, Vivre sa vida, Godard, Un home i una dona, El gato pardo, La nit, La ragazza con la valigia, La chica con la maleta, 8:30, El Romeo i Julieta de Zeffirelli, fixeu-vos que hi ha llista, eh? El cochecito, Plácido, El verdugo, Mujeres enamoradas, Women in love, Fahrenheit 451, 2001, L'Evangeli segons Sant Mateu, Pajaritos i Pajarracos, i he de triar una, doncs El Gato Pardo. És la número 1 d'aquesta llista. La que no entra és aquesta, Ascensor para el Cadalso. La que podia entrar, aquesta, Un dia volveré. Anem de jazz a jazz, i de Miles Davis a Duke Ellington, a Louis Armstrong, i a la recuperació en CD de la banda sonora de Paris Blues. Un dia volveré és una pel·lícula de jazz admirable, dirigida per Martin Reed, amb Paul Newman, fixa't, Joan Woodward i Louis Armstrong com a protagonistes, i amb fragments musicals esplèndids que tenien perduts, fins que ara en CD ha reaparegut la banda sonora reconstruïda. L'hem presentada amb una banda sonora daurada d'or absolut, Miles Davis i Ascensor per el Cadalso, però aquesta, la recuperada, la restaurada, la perduda i que ara podem trobar en CD, és la nostra recomanació musical d'aquest cap de setmana. Paris Blues, un dia volveré, Duke Ellington, realment espectacular. I aquelles preguntes, què passa amb els festivals gai de Barcelona, diu el Xavi. A banda de la baixada de qualitat de les pel·lícules exhibides, també està el menyspreu i desinterès dels mitjans de comunicació. Nosaltres hem presentat sempre aquests festivals i els hem recolzat, però és veritat que darrerament han baixat una mica. I que no perquè siguin d'una temàtica interessant, les pel·lícules han de ser recomanables per tothom, perquè a vegades directament són dolentes, no? No sé si és el mateix Xavi o és un altre, però diu, porto dies veient reportatges al rent de l'estrena de Los Años Desnudos i crec que s'està barrejant tot. El cinema de Destape i el de les pel·lícules S. I no és exactament el mateix. Home, no sé si no és exactament el mateix, però el que està clar és que el que més em crida l'atenció de Los Años Desnudos és que parlin tota l'estona del Destape i que poc destapades que surten Goya Toledo, Mar Flores i Candela Peña a la pel·lícula. Quina por, no? Toni, benvingut al programa, bona nit.
Hola, bona nit.
Ja, una abraçada, Toni, què hi ha?
Com vols que hi hagi que en casa el recordi i et truca, eh?
Què hi ha, què passa, què
que
passa?
No t'amoïnis que no te m'ho abandonat, eh?
No, ja ho sé, suposo, no ho sé. Però bueno, aquí estem, tota manera, fins a les 3 de la matinada, eh?
Ja, sobre el Fallen Granger.
Ara parlàvem amb el Josep Maria, no?
Sí. Aquest senyor, segons crec jo, encara és viu.
És viu, sí.
El que passa que deu tenir 83 anys, em sembla.
Si no són aquests, pocs li falten, eh?
Sí, que va néixer l'any 25.
Ja.
Sí. I efectivament va sortir amb el famoso Andersen.
Uh-huh.
I a part d'aquestes pel·lícules famoses d'ell, de Sens, o els anys d'un tren, que són intocables, llavors va aparèixer, encara que no sé si devia ser de molt de protagonista, amb una pel·lícula del Minelli, que es deia Tres Amores.
Oh, però aquesta està també molt oblidada, que era la pel·lícula de tres episodis que sortia la Leslie Caron, també, eh?
Sí.
Bueno, no era molt excepcional, aquella pel·lícula, eh?
No, però era excepcional el director.
Sí, això sí, és veritat.
Vull dir que encara que no són les millors pel·lícules, hi va treballar amb directors importants.
Però un paperet, eh?
Sí. I llavors també sortia Los Amantes de la Noche, aquella del Nicolas Ray.
Ah, They Live by Night, és veritat.
Exactament.
Sí. Això era el començament de tot, també,
sí.
De la seva carrera, sí.
O sigui que llavors va sortir la muchacha del Tapete Rojo.
Bueno, te'n recordes de tot, tu, realment.
Sí.
Però realment a partir dels 60 hi ha poca cosa interessant, perquè no dic que no treballés, dic no, poca cosa interessant va fer.
Una bona entrada, perquè en aquelles pel·lícules anem amb Minel i el Rico Larray
sí.
I el Richard Fletcher, a part del Hitchcock i el Visconti.
Era la fotogènia, era atractiu, sí. Quedava bé en pantalla, però no era molt bon actor.
Suposo que des de ben cas a televisió, com tants actors que no tenen sortit al cinema, i ara, no sé, deu estar molt retirat, perquè crec que va néixer l'any 25, o sigui, ara 83 anys.
Bueno, doncs, escolta, moltes gràcies.
Però sembla que és viu.
Confirmadíssim que és viu, doncs. Molt bé. Vet a saber on pare i on està i amb qui està, no?
D'aquí 10 minuts no sabem res, però ara és viu.
Moltes gràcies, Toni.
Bona nit.
Una abraçada.
I visca el cinema.
Aprofito per respondre a l'Esteve, que demanava si entraria en la llista de les pel·lícules dels 60 de Miracle Worker, que és aquella pel·lícula d'Arthur Penn que aquí es va titular El milagro de Anna Sullivan amb Anne Bancroft i Patty Duke com a protagonistes. I evidentment que sí que entra. És una pel·lícula de la dècada dels 60, també és una molt bona pel·lícula i a més no ets l'únic que la votaria, Esteve, eh? Carme, benvinguda al programa, bona nit.
Hola, Àlex.
Finestra@catradio.cat, catfinestra, espai missatge al 7033 93 201-74-74. Tu diràs, Carme.
Hola, bona nit.
Bona nit, Carme.
Aquí estem, eh?
Què hi ha,
no
carinyo?
No t'oblidem.
Moltes gràcies, bueno, a veure.
Escolta.
Ai, ara els hi faig pena.
No, jo, és com això del canvi d'horari, una mica dormits. Però
no,
aquest foc,
no m'estranya.
Amb aquest foxtrot últim m'he acabat de desvetllar, eh?
Saps què passa? Que ara que des que fem el programa, la part d'informació el dissabte
sí.
I la de comunicació el diumenge, perquè jo pensava,
sí.
Si fem trucades, llavors entra una entrevista de 10 minuts la gent es queda com tallada i fora.
Sí,
llavors,
sí, a mi m'agrada tot... més, com ho fas ara.
Si fem totes les trucades el diumenge, doncs li donem dinamisme. Ara, clar, sí. Si de cop i volta la gent no escriu i no intervé, no tens res més que fer. Dius, bueno, doncs posarem música i ja està. Vull dir, clar, no, no.
Oh, però aquest foxtrot ha sigut massa.
Mira, clar, clar. Sí. Bueno, escolta, tu diràs, eh?
Escolta, mira, això de... que has comentat de la pel·lícula dels girassoles...
Sí, els girassoles ciegos.
Sí, jo no l'aniré a veure, perquè mira, aquí a Sant Andreu soc d'un grup de lectura i aquest mes ens han donat justament aquest llibre per llegir.
Ahà.
I l'he començat una mica i, bueno, no sé.
No t'ha agradat, però pensa...
No m'acaba de fer pes, però jo la pel·lícula, per lo que he vist, tampoc no...
A veure, la pel·lícula a mi no m'agrada gens, o sigui, sí, no m'agrada molt poc, molt poc, eh?
Sí.
A més, trobo que hi ha uns miscasting, allò que es diu errors de repartiment importantíssims,
sí, sí.
Eh?
Jo per el que es veu el tràiler i així, que tinc una mica ja de nas d'ensumant, vull dir, no m'acaba de fer pes.
Ara, has de tenir molt clara una cosa, que si mal no recordo la novel·la d'Alberto Méndez,
sí.
És una novel·la amb 4 històries o 5, no recordo ara si en 5 o 4.
És que ja deuen haver fet una barreja, no?
Ja, no, bàsicament... S'ha basat en l'última història, si mal no recordo,
sí.
I posa detalls d'una història anterior que té una relació amb ella.
Ja,
eh?
Ja, ja.
Perquè totes les històries tenen uns vincles,
sí.
I ell s'ha basat en una i un trosset d'una altra.
Sí, sí,
però no esperis trobar tot el llibre en pantalla, perquè no.
Jo l'obra tampoc no està, vaja, per el que he començat a llegir, el que passa que té només 50 planes i mira, vull dir, me l'acabaré. I llavors ho fem un dia comentari, saps això, el club de lectura de cada barri, els biblioteques, i aquest mes ens ha tocat aquesta.
Home, ja posats, jo de tu la veuria, perquè sempre és interessant contrastar una mica...
És
doncs...
el que també diem, perquè a vegades ens donen els llibres i després es diuen, bueno, i la pel·li què? I bueno, no sé, em fa una mica de mandra.
Mira, jo l'aniria a veure amb llibertat mental total, no intenteu trobar una adaptació fidel del llibre, ni pretengueu mai trobar-la.
És que
els busqueu...
llibres sempre, generalment sempre són millors.
No és veritat, això. No és veritat. Són...
No, que,
és
una altra... Tens raó, perquè em va passar, ara no me'n recordo amb quin, però que vaig dir, mira, és que és passat. Ah, per exemple, sí, aquella pel·lícula del Robert Redford, els dels cavalls.
Els?
O sigui, que passa amb allò, susurra els cavalls o alguna cosa així.
Ah, la que va dirigir, l'home que susurra els cavalls. L'home que xingutxa baixava els cavalls.
Doncs el llibre és molt fidel. Molt fidel.
Mira, però és que tu has de buscar el cinema... Interès cinematogràfic, qualitat cinematogràfica, llenguatge cinematogràfic,
sí.
Poder cinematogràfic.
Sí.
La novel·la o el llibre és un altre món. Mira, és com ara l'home, que abans ho comentava, que l'estan fent al Teatre Nacional i que a mi m'interessa per algunes coses i altres no.
Sí.
I crec que el problema és ara la mania de portar les novel·les al teatre.
Exacte.
No és gens fàcil.
No és fàcil. Jo vull veure-la també. Diu que està bé, no?
Sí, té coses que estan bé, però al meu entendre li falla l'adaptació, la narració.
Home, no, sí, clar, l'adaptació a la novel·la.
La narració literària d'una novel·la no és fàcil d'adaptar al teatre.
És
teatre...
que és molt difícil, a més, jo trobo que adaptar Rodoreda és molt difícil.
Jo crec que li fan un lleig, li fan un poc favor.
Sí.
Li fan molt poc favor, però en fi.
Mira, et volia comentar també que l'altre dia vam anar a veure, perquè jo l'Albert Espinosa me l'estimo molt, i vam anar a veure, doncs, no te beso porque te besaré, o algo així. I ens va agradar molt.
Bé, és el seu món.
Sí, és el seu món, perquè havíem vist Planta Quarta. I bé, vull dir, el cine estava bastant planet i sortíem
contents. Home, és un tio que comunica molt bé, s'ha demostrat moltes vegades.
Bé,
sempre, s'ha demostrat molt bé.
A vegades, no sé, és un nano que per comunicar, vull dir... ajudar els altres, i això és molt maco, també.
Jo he tingut molt bon rotllo amb ell sempre, la veritat
és que... Sí, jo ja Bueno, és esclar, vull dir, aquesta és la primera vegada que tu i jo xerrem, però bueno, de tota la vida que t'estic escoltant, clar.
Jo, sincerament, la pel·lícula d'Albert Espinosa, li trobo que és una pel·lícula en la que es veu que és un director debutant, i que pot aprendre, pot millorar, ha d'acabar de...
Definar una mica.
Definar una mica, i sobretot no deixar-se emborratxar massa del seu món. És a dir, que miri una mica cap a fora, també, perquè...
Sí, cuida de tastar altres coses, no?
Exactament, perquè al final és una mica endogàmic tot plegat,
sí,
no?
Sí, cap endintre, sempre mira.
Però... I ho ha fet molt bé, i en el teatre li ha funcionat molt bé, però jo li diria... surt una mica d'alegrar-te d'haver-te conegut, que està molt bé, no?
L'entrevista li vas fer sobre la pel·lícula?
No, perquè jo era a l'època que estava fora, i tot això amb els festivals i tot plegat, saps? I li va fer l'Alfons, eh?
Ja. Però... Escolta, i ara una altra cosa, voldria votar per això del 60.
Vinga, endavant, a veure, sí.
A veure, mira, el Gatopardo.
Gatopardo, molt bé.
Després de West Side Story.
Sí.
I després voldria alguna del Hitchcock i no ho sé, més o menys l'època no.
D'aquella època són Psicosi, Els ocells, Marni, Cortina Esquinçada, Topaz...
doncs mira,
totes aquestes, són dels 60.
Marni
la Lladragota, eh?
Ai, després me'n falten dues i no sé, estic en blanc una mica.
Però bé, les penses i ens les envies, ens les escrius.
Això mateix, t'escriuré un e-mail.
Vale.
Molt bé,
Carme.
Vinga.
Bon debat, m'agrada. Moltíssimes gràcies.
Fins al cinema.
Bona nit.
Adéu.
Aquí em diu el Just, estic molt amoïnat pels remakes que s'estan preparant a Mediocrigut. Qui ha demanat que es torni a fer Els ocells del mestre Don Alfredo Hitchcock? És que no hi ha respecte. I què em dius del remake d'Ultimàtum a la Tierra? Depriment. On són els guionistes? És que a part de la música el cinema s'ha mort també. Cada vegada em sento més com un personatge d'Arrebato. Siau, Just, un altre solitari nocturn. Com aquest, que era molt nocturn i molt solitari. Última oportunitat, 10 minuts i arribem a l'audiovisual. 932017474, finestra@catradio.cat, que et finestra espai missatge al 7033. Qui vol ser l'últim de la nit? Mentre Robert Mitxo et porta el seu calipso.
I wonder why nobody don't like me. Oh, is it the fact that I'm ugly? I wonder why nobody don't like me. Oh, is it the fact that I'm ugly? I leave my own house and go. My children don't want me no more. Joke about my face and everything. And when I talk, they start to sing.
Mama, look at boo-boo, they shout.
Their mother told them, shut up your mouth. That is your daddy.
Oh, no. My daddy can't be ugly, so
shut your mouth, go away.
Mama, look up, boo-boo-day.
Shut your mouth, go away.
Mama, look up, boo-boo-day.
I couldn't even digest me supper due to the children's behavior. John, yes, Pa, come here a moment. Bring the belt, you're too disobedient. Daddy is James who start off first. No, Daddy is Joyce who say the worst. Drag me belt from off me waist and run those kids right out the place.
Mama, look at boo-boo, they shout.
Their mother told them, shut up your mouth. That is your daddy.
Oh, no, my daddy can't be ugly, so
shut your mouth, go away.
Mama, look at boo-boo, they
shut your mouth, go away.
Mama, look at boo-boo, they.
So I take a turn on the mother. These children ain't have no behavior. I can't rest in peace in my own place. Tell me what is wrong with my fat face. They're playing with you, my wife declare. You should be proud of them, my dear. These children were taught to bloom in slack. And that is no kind of a joke to crack.
Mama, look at boo-boo, they shout.
Their mother told them, shut up your mouth. That is your daddy.
Oh, no. My daddy can't be ugly, so
shut your mouth, go away.
Mama, look at boo-boo, they
shut your mouth, go away.
Mama, look up, boo-boo day.
So my wife and I had a big disturbance, owing to the constant annoyance. In order to be peaceful and happy, she sent the children into the country. Coming home a day after working very hard, a woman see me and she faint way in the yard. The neighbor ran and picked she up. She recovered, but the woman wouldn't stop. Neighbor, I see a boo-boo. Oh, Lord, walking in the backyard. Oh, Lord. I went to her sister, she bawled, oh Lord, that boo-boo's still inside the yard. Shut your mouth, go away.
Mama, look a boo-boo day.
Shut your mouth, go away.
Mama, look a boo-boo day.
Shut your mouth, go away.
Mama, look a boo-boo day.
Robert Mitchum, que també cantava calipsos.
El día en que nuestro Oscar cumpla 3 años, le compraremos un tambor de hojalata. Solo la promesa del tambor de hojalata me impidió expresar con más fuerza el deseo de volver nuevamente a mi posición cefálica embrionaria. Por otra parte, la comadrona me había cortado el cordón umbilical, así que ya no había nada que hacer.
Clarament, el tambor de llauna de Volker Schlöndorff. I clarament, arribant a les 2 de la matinada i abans d'entrar l'audiovisual, que farà una segona part dedicada al compositor George Orrick. La primera la vam fer ahir, aprofitant el canvi d'hora, que teníem una hora més de programa. Us vull recordar, i sobretot aquells que ens escolteu despenjant la finestra indiscreta al llarg de la setmana, que us oferim a una persona, assistir, participar i ser alumne gratuïtament durant tot el curs, és a dir, des del dia 17 de novembre fins al 3 de juny que ve, els dilluns i dimecres a partir de les 7 de la tarda, quan no siguin festius, és clar, d'aquest curs d'història del cinema. En què consisteix? Consisteix en 50 sessions. 50 sessions de 50 èpoques, 50 directors, i que fan un recorregut en ordre cronològic des del començament fins al final de la història del cinema. És veure les 50 pel·lícules, assistir a les 50 presentacions i a les 50 classes posteriors per conèixer una mica millor tot plegat i arribar fins a l'Arca Russa als nostres dies. El Tambor de Llauna és una de les pel·lícules triades. Si voleu ser aquest alumne o alumna privilegiat que gratuïtament pot fer aquest curs, veure totes les pel·lícules i aprendre-ho absolutament tot, només teniu que escriure una carta al programa o telefonar-nos a la finestra indiscreta. finestra@catradio.cat o des del mòbil al 7033 catfinestra espai missatge o 93-201-7474. Participareu en un concurs diumenge que ve i si sou el guanyador podreu ser gratuïtament membres d'aquest curs, d'aquesta història del cinema i conèixer millor com es va desenvolupar aquest miracle del setè art. Des del cinema dels Lumière fins a René Clair, des de James Whale a Dovzhenko, a Turner, a Hitchcock, a Billy Wilder, pel·lícules d'Anthony Mann, d'Aldrich, de Michael Powell, de Jacques Demy de Saura, d'Arthur Penn, dels moderns també, Jim Jarmusch, Ettore Scola, Ken Loach, Aki Kaurismäki, Takeshi Kitano i, per què no, clar, Mike Leigh, Secretos y Mentiras i Hayao Miyazaki. La pregunta és, quina és aquesta pel·lícula de la llista que he dit?
Esto es una estupidez, no puedo entenderlo. Es que no puedo ser tu madre, ¿a que no?
¿Por qué?
Bueno, mírame.
¿Qué?
Escucha, no quiero decir nada con esto, cariño, pero yo no he estado con un hombre negro en mi vida, sin faltarte el respeto ni nada.
Una dels 60, diu l'Emil... Quien teme Virginia Woolf. La vaig veure a la Filmo i em va agradar molt. Una que no és dels 60 i que em ve de gust mencionar, Before the Rain. Una d'anterior, Rashomon d'Akira Kurosawa. Una per tenir paciència i gaudir de l'última escena, Entre los Olivos. Una d'aquí, Tren de sombres. Una de la que no me'n recordo del títol i que podria ser dels 60, és americana, en blanc i negre, crec que va d'un polític, diria que és vidu. En la primera escena baixa les escales de casa seva i al final de la pel·lícula es separa d'una manifestació i torna a pujar les escales. Et sona? Doncs si no fos l'Último Hurra se li semblaria molt i seria la pel·lícula de John Ford i de Spencer Tracy, però jo diria que més aviat la pel·lícula s'acabava amb la mort d'aquest personatge. O serà All the King's Men de Robert Rosen? Algú em pot ajudar? Saber la teva opinió, si tens cap referència, diu la Sandra, sobre el documental que faran a l'Inèdit el pròxim diumenge. De fet, ja el van passar ahir la nit i es tracta d'un treball de Peter Bogdanovich al voltant de la figura de Tom Petty i la seva banda, Heartbreakers. No és un grup que tingui gaire present, però el documental em crida l'atenció tant pel seu director com sobretot per la seva duració digna d'un film de Von Stroheim. 253 minuts, poc més de 4 hores. En desperta una gran curiositat saber com Bogdanovich haurà conduït aquesta obra tan desmesurada. No sé si n'heu parlat al programa, de fet, ahir sí la presentàvem en companyia del director de l'Inèdit. Però si és així, se m'ha passat. Creus que pot ser recomanable? I la resposta és sí, però la resposta és molta paciència i molt de temps, Sandra. Una pregunta del Josep Maria Final. Pel·lícules de dibuixos animats amb banda sonora de jazz, ara que sentia aquest Un dia volveré, se n'han fet? Jo recordo que potser a Hanna-Barbera els Picapedra i Top Cat sonaven molt a jazz, però n'existeixen algunes de més clares en aquest sentit? Te les buscarem, i jo diria que sí. Sobretot Cats Don't Dance, una pel·lícula d'animació mai estrenada al nostre país. If you can find me, I'm here. Farewell, you blood-sucking landlords, pouring your threats in my ear. Good luck forever to you and yours. If you can find me, I'm here. And I'll stay. Una veu clàssica dels 60. No és Robert Mitchum, com abans, és Anthony Perkins, que també cantava. L'home de Psicosi, acompanyant a Stephen Sondheim. The Story So Far, i un musical poc conegut, Evening Primrose, per acabar la finestra d'avui. Esperem les vostres votacions dels 60 i també, si voleu ser alumnes de l'escola i fer història del cinema, el vostre nom, el vostre telèfon i el vostre correu electrònic. Podreu estudiar història del cinema gratuïtament tot aquest curs. Farewell, Neanderthal neighbors, swilling your pretzels and beer. Fair weather friends, will you miss me now? If you can find me, I'm here. Goodbye to spoilers of beauty, ruin another career. When you wake up with one genius less, if you can find me, I'm here. And I'm free, free as a bird in a tree, free as the slippers I wear, free with a year's warranty, free as air, all of these products and me. All that I ask is a chair that takes books to read, light refreshment before I proceed, and a blazer or maybe a tweed, the barest essentials a poet would need. Live in your barbarous jungle, screaming for ways to get clear. When all the screaming has died away, come and visit my hideaway. I will be glad to provide a way. If you can find me, I'm here. I am here. La veu de Norman Bates, la veu de Psicosi.